Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Pendents de Doha, del Qatar, on la delegació del Barça allà continua treballant per tancar el fitxatge de Xavi. Jornada de més reunions i trobades. El darrer input que ens arriba de la delegació del Barça allà, integrada per Rafa Juste i Mateu Alemany, de fa només uns minuts, que ens diu que tot progressa bé, però que el fitxatge no està tancat encara. Entre avui i demà hauria de quedar resolt el tema. Seguim pendents, de seguida ens actualitza el Víctor Navarro. Aquí a Barcelona el Barça ha tornat a la feina després de la jornada de descans d'ahir per començar a preparar, a les ordres encara de Sergi Barjuan, el partit de Lliga de dissabte a la tarda al camp del Celta. Atenció, Dembélé, elongació a la cuixa esquerra i Dest, lumbalgia. No són lesions importants, però els podem descartar tots dos pel partit de Balaïdos. El Kun Agüero ha estat visitant els seus companys aquest matí a la ciutat esportiva i ha deixat un missatge a les xarxes que després escoltarem. Ahir es va tancar la quarta jornada, la fase de grups de la Champions. El Real Madrid va fer un mal partit, però va aconseguir la victòria davant del Shakhtar per 2-1. Es van sentir xiulets al Bernabéu durant algunes fases del partit. El Real Madrid es manté, però, líder del grup. L'Atlètic de Madrid va perdre 2-0 a Anfield davant del Liverpool. Se li complica la classificació, que fa tota la pinta que jugarà l'última jornada davant del Porto, en un partit que apunta decisiu. I en el grup A, que segurament és el més interessant de la competició, ahir Manchester City 4, Bruges 1 i Leipzig 2, PSG 2. El City lidera el grup amb 9 punts, el PSG en té 8, el Bruges 4 i tanca el Leipzig amunt. La propera jornada, 23 de novembre, en regalarà un City-PSG que pot marcar el futur del grup per aclarir les coses o per ajustar-les encara més. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens actualitzarà com està el tema de les renovacions. Ara mateix només una està en marxa, la de Pedrosa. Atenció que després donarem dues entrades dobles per l'Espanyol-Granada de dissabte a les dues del migdia, així que heu d'estar avui atents a l'antena d'Esports COPE, si voleu anar a veure a l'Espanyol. A segona té partit de Lliga avui al Girona, moltes baixes, rep a l'Alcorcón a partir de les 7 de la tarda, i en bàsquet juga el Barça, partit d'Eurolliga a 8:45 a la pista de l'Armani Milan. Està en joc ni més ni menys que el liderat de la competició. Derrota ahir de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina davant del Galatasaray per 55-69. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Ferran Correas i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Xavi Hernández va dir ahir que està molt il·lusionat per venir al Barça. La pregunta és si a vosaltres us il·lusiona Xavi. Sí que us il·lusiona el 76%, no el 24%. En clau espanyol, us preguntem si ha de ser Keydy Vare, que avui ha parlat en roda de premsa, titular indiscutible a l'Espanyol. Creieu que sí, el 73%, que no, al 27%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 en MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99€ al mes. DAZN, todo deporte, todo pasión.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100€ lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Celebremos juntos este momento. Y brindemos todos por más encuentros.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Roxanne.
Les 3 i 10, comencem i ho fem actualitzant la situació al voltant de Xavi amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure, minuto y resultado, com està la situació ara mateix?
Doncs aquesta és la jornada clau per encaminar el fitxatge de Xavi Hernández pel Futbol Club Barcelona, i el que arribava fa una hora de fons de les negociacions és que progressa bé. Des de Doha, el que expliquen a Sportscope és que seguiran treballant entre avui i demà per tancar l'arribada de Xavi. Són optimistes. Aquest matí Rafa Juste, Mateu Alemany i Xavi s'han vist i han parlat de les conclusions del sopar d'ahir entre els representants del tècnic, l'àrea esportiva del Barça i els dirigents de l'Alçat. Amb aquesta informació, Xavi es veurà amb el Sheik al seu palau per demanar que compleixi amb la seva paraula i el deixi marxar a Barcelona, que és el seu somni, entrenar al Barça. Està per veure si el Sheik accepta i trenca el contracte que tenen a canvi de dos amistosos o si demana el pagament de la clàusula, que és de 5 milions d'euros. Si tot va bé, el Futbol Club Barcelona espera tancar amb el fitxatge de Xavi per la banqueta del Barça i fer-lo oficial durant el divendres. Xavi vindria a Barcelona durant el cap de setmana, seria presentat a començaments de la propera setmana i prepararia durant l'aturada el derbi contra l'Espanyol el 20 de novembre. De moment, a Qatar segueixen les converses, ara entre Xavi i el Xeic, per fer oficial l'arribada del de Terrassa, i mentre Joan Laporta està al corrent de les negociacions des de Barcelona.
Doncs sentim a Xavi, que va atendre els mitjans de comunicació ahir després del partit que va enfrontar el seu equip a l'Alçat davant del Al-Duhail, un partit que va acabar amb empat a 3. No va amagar Xavi las sebas ganas para venir a entrenar al Barça.
Bueno, la situación es que están en conversaciones, es evidente que han venido tanto Rafa como Mateu y bueno, tanto una cosa como la otra se tiene que solucionar de inmediato y bueno, yo con mucha ilusión, como podéis imaginar, claro, de volver a casa y ojalá se dé, pero al final es un tema de respeto, tengo un contrato con el club y de llegar a un acuerdo, eso es solo eso. Evidentemente tengo muchas ganas, sería volver a casa, además de como entrenador, con mucha responsabilidad, pero estoy con muchas ganas y con mucha ilusión. Hem d'arribar a un acord amb els clubs. Jo he parlat molts dies amb el Barça i està tot llest, però depenen ara de les converses entre l'Alçat i el Barça. Tant de bo es pugui fer, perquè estic amb moltes ganes i hi ha molta il·lusió. Aquest és el resum.
Orientats una mica, què és el que ha de passar per desencallar tot això?
Bé, doncs que tinc contracte aquí, hi ha una petita clàusula de rescissió i a partir d'aquí és posar-se d'acord, res més, només això.
Hola, Xavi. Bona nit. Està clar, no?, la situació, dius fins on pots dir, la teva relació amb el club és molt bona, la teva relació amb el Barça és molt bona, fa falta que s'entenguin entre ells. Tu contemples la possibilitat que tot es pugui estroncar, ho contemples o entens que s'han de posar d'acord?
Jo sóc molt positiu i ells saben la meva postura, he sigut molt clar tant amb un club com l'altre i de fet el Barça per això està aquí. Llavors és un tema d'arribar a un acord, jo crec que és un tema d'hores, potser dies, però jo crec que es pot fer, evidentment. Jo amb molta il·lusió i moltes ganes i només puc dir això, o sigui que ells saben la meva postura i tant de bo puguin arribar a un acord i a més ràpid.
Si es fa, et veus entrenant o dirigint l'equip el dia de l'Espanyol, al derbi, a casa, que seria el dia?
Veurem. És un tema d'arribar a un acord i quan es desencalli tot, doncs evidentment ja es farà. No, només puc dir això, no puc avançar res més perquè és un tema de converses entre els clubs. Merci.
Té unes ganes de venir, està claríssim. Va parlar bastant clar, tot l'ho clar que va poder Xavi després del partit d'ahir. Saludem ara Reda Fellows, que és periodista esportiu que ha treballat 8 anys al Qatar a mitjans importants com Bein Sports o Al Jazeera i que coneix, per tant, molt bé la realitat d'allà. Reda, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, aquí estamos. Muchas novedades.
Sí, muchas novedades. Estás en Madrid ahora, ¿no? Por eso, Reda.
Sí, estoy en Madrid, sí.
Bueno, pero estás en contacto con gente de allí y me decías antes, cuando hemos hablado fuera de antena, que allí en Doha ya todo el mundo da por hecho que esto está cerrado y que Xavi va a ser entrenador del Barça, ¿no?
Sí, lo que me comentó, pues un amigo mío es un periodista y cercano del club, me dijo que a la hora que Xavi ya dijo que hablaba y dijo que sí, su intención es entrenar al Barça, entonces el club no puede hacer nada, ya ha dado por hecho y hay mucho, mucho respeto a la figura de Xavi. Xavi no es un jugador cualquiera, no es un entrenador cualquiera, ahí es una persona muy respetada y te lo puedo decir muy sagrada, es que lo quiere hasta el Emir.
Claro.
Es una persona muy, muy apreciada ahí en Qatar.
Claro. Ahí seguramente la clave de todo, Reda, es que ya hace tiempo que el jeque Al Thani le dio a Xavi la palabra de que si el Barça venía a buscarlo, le dejaría marchar. Y el jeque esa palabra la va a respetar, ¿no?
Xavi cuando vino después de su retirada en 2015, pues vino como jugador, pero el proyecto no era después de acabar su carrera, jugó 2 años, era un proyecto que empezó en Aspire, es embajador del Mundial, es como un consejero del deporte ahí en Qatar, porque Xavi es el que maneja hasta la federación y la liga, porque él no es un, como le dije antes a Silvia Ortiz antes, no es un cualquier jugador, tiene una visión. Yo lo entrevisté hace 3 años, en 2018, y fuera de la antena le pregunté si algún día le gustaría entrenar al Barça o entrenar a la selección de Qatar. Y me dijo, sí, me gustaría, a ver si cuando toca. Y está Félix Sánchez, pero es una persona muy respetada. Y la palabra, cuando le tomaron, cuando le han dicho que sí, cuando quieres, puedes ir, la puerta está abierta. Y la puerta está abierta para que vuelvas también, porque Xavi empezó un proyecto ahí, el proyecto sigue en pie, tiene su gente ahí, sigue trabajando ahí, su hermana, su hermano también está trabajando. Es un proyecto a largo plazo y tiene sus frutos. Está ahí la Academia Aspire, está ahí la selección, está el SET, que la mayoría juega en la selección. Entonces, es un trabajo que lo están planeando los qatarí y es como le llaman ahí, y es la ciudad y el país del fútbol, de todos los deportes. Están ahí, cualquier campeonato se emite ahí, se hace ahí. Están preparados para todo, hay muchas plataformas, muchas infraestructuras listas para albergar cualquier campeonato, cualquier deporte. Entonces Xavi ya ha dado su palabra y bueno, vamos a hablar lo de la cláusula y esto ya viene, pero Xavi ya está, ha dado hecho, pero ya está con el Barça ya.
Sí. Ahora que hablabas de Qatar, del Mundial, claro, Xavi es, y entiendo que va a seguir siendo, embajador del Mundial de Qatar del año que viene, claro.
Sí, seguramente, porque Xavi es una figura. Yo lo he cruzado con él muchas veces en el Carrefour, ya es uno más.
Ahí comprando, ¿no? Ahí comprando, sí, ¿no? Comprando con el carrito y tal, ¿no?
Con el carrito, con su mujer, está ahí también su cuñado a veces, se va ahí, sí. sus padres, y sí. Hay gente, ya los primeros días la gente tomaba fotos con él, pero ahí ahora es un ciudadano más ahí en Qatar, y pues está comiendo la comida ahí, el té, todo, sí, entonces, sí. Entonces ya se acostumbraba ahí con el calor de lo que hay ahí, de la vida ahí, de los super centros comerciales que hay, sí, la playa ahí. Entonces, ya iba 6 años ahí en Qatar, entonces ya está muy bien. Y yo me dijo que estoy a gusto. Cuando le pregunté en su día, me dijo, estoy a gusto en Qatar. Tenía un proyecto antemano. Y creo que este proyecto seguirá en pie, que no por salir de Qatar no este proyecto va a acabar, sigue, porque tiene su gente trabajando ahí.
Oye, la cláusula que tú decías antes de 5 millones, para que la gente aquí se haga una idea, 5 millones para el jeque o para el Al-Sadd que representan.
Pues pues unas, como le llamamos aquí, una chatarra, los céntimos. Sí, estamos hablando de Xavi. 5 millones no es nada, porque lo que cobran los jugadores, pues lo que es este club, el SAT, no creo que él, sabiendo la situación del Barça, el SAT va a pedir la cláusula de 5 millones, aunque es poco, pero para el Barça es mucho. Y creo que el Xavi lo que ha ganado y lo que van a dar como una recompensa, un regalo, va a ser más de 5 millones. No van a pedir esto, los 5 millones al Barça para nada, porque el club está agradecido. Ayer habló a Hassan Abdelkarim, es el internacional, el capitán del equipo. Sí. Dijo que estamos tristes, pero al mismo tiempo felices, porque va a un club muy grande como el Barça, y estamos también orgullosos de estar sumando durante estos años, que como jugadores, como compañeros y como como entrenador. Es que ellos, la despedida ha sido... Porque yo tengo un amigo que vive en la misma casa del delantero argentino Bonachá, el número 11, que marcó el gol de la cabeza y luego se fue a abrazarle. Y dijo que vive en su casa, está con él siempre, y me dijo ya se han despedido de él, de Xavi, de un adiós, un hasta pronto, que se va. Porque la despedida, ayer Xavi esperó a los jugadores abrazando, y luego ellos también en el vestuario le abrazaron, aunque ayer salió por la prensa que él dijo I don't know, porque uno le preguntaba si se va al Barça. Sí, lo sabe. No lo va a decir I know, I don't know, no lo sé, pero lo sabe, lo sabe muy bien. Y es una despedida, es para de un adiós, de que se va, no una despedida porque hay un parón liguero, porque hay la Copa Árabe que empieza el día 30 de noviembre en Qatar. Y Xavi pronto actualizará en el Prat, creo.
Oye, un par de cosas más. Lo que sí seguramente le puede interesar al Jeque y al Al-Sadd es el tema de los partidos amistosos, ¿no? Para ellos sería bueno que el Barça fuera a jugar algún partido allí. Incluso se comenta la posibilidad de que el Al-Sadd pueda venir a jugar el Gamper, el torneo de verano del Barça aquí. Por una cuestión de imagen.
Esto no lo descartaría, porque el Barça al Al-Sadd, al hacer este acto de buena fe de dejar salir a Xavi sin nada y gratis, y sabiendo lo que está pasando el Barça no va a negar, creo que va a aceptar el Barça, y tiene que aceptarlo el Barça, la dirección del Barça, que un partido para asistir hacer el Gamper, porque no creo que haya un equipo árabe que ha jugado este torneo aquí, el Gamper, que es el inicio de la temporada, o habrá pretemporada también del Barça ahí en Qatar, y esto no lo sé si puede, porque por el tema de la Qatar Foundation, no sé si puede ser, pero bueno, esto ya es pasado, algo pasado, no hay que removerla, pero creo que el Barça llegará a un acuerdo, porque ayer cenaron, había una comida muy con mucha grasa y muchas cosas, porque han comido, creo, la gacela, es una carne muy rica, y han hablado con los directivos del SAT, y hay muchas cosas que han hablado Alemán y usted, y los agentes de Xavi también, este tema, pero habrá unos acuerdos, y el Barça tiene que aceptarlo, porque al final el favor que lo ha hecho el SAT, no creo que van a hacer otro equipo.
Y la última pregunta, Reda. Al Jeque, ¿tú crees que le habrá molestado que Laporta no haya viajado personalmente hasta allí?
No sé, porque estaban aquí comparando con lo que pasó con el Madrid, el PSG y Florentino. No es lo mismo, porque estamos hablando, el PSG es un nivel muy alto. Estamos hablando de nivel internacional, Mbappé, Madrid, una futura perla, no es lo mismo. Xavi es como te dije al inicio, Xavi en Qatar es muy muy querido, es un consejero ahí, consejero de hasta los de la Casa Real, es un consejero y es una persona que la aprecian mucho, hablando del emir, que le quiere mucho, la aprecia mucho como persona, porque Xavi es una persona muy muy respetada y una personalidad, tiene una personalidad muy fuerte. Y una estrategia es tremenda, que le estoy diciendo que él que decide los fichajes en el campeonato y decide dar opiniones. Esas opiniones van a misa. Entonces, no creo que se molestará esto de que Laporta no se ha ido a estas negociaciones, o así, porque se ha ido Juste, vicepresidente, y Alemania. Entonces, esto creo que es suficiente para el club.
Ok. Reda Felus, gracias por atendernos. Estamos en contacto y un abrazo fuerte,
No hay de qué. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego.
Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:26 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Un cop actualitzada la situació al voltant de Xavi, abordem ara l'última hora esportiva de l'equip, Víctor, que s'ha tornat a lesionar Dembélé.
Sí, després de 25 minuts a Kiev contra el Dinamo, té una elongació als semimembranos de la cuixa esquerra, així ho ha confirmat el Barça en un comunicat mèdic. Ha entrenat aquest matí amb els seus companys, però ha notat molèsties durant els exercicis. És baixa, no s'especifica el temps exacte al comunicat, però no estarà segur a Balaïdos, segons confirmen a Elena Condis, fonts properes al francès. De fet, ja estava previst que descansés contra el Celta també. Hi ha hagut un altre comunicat mèdic, doble comunicat. No hi serà Serginho Des contra el Celta. Té una lumbàlgia, no s'ha exercitat aquest matí, no s'ha entrenat amb els seus companys i tampoc s'especifica el temps de baixa, però no estarà, evidentment, contra el Celta. Per cert, a l'entrenament d'aquest matí a la ciutat esportiva estava Clement Lenglet, tot i les molèsties a Ucraïna, ha entrenat i estarà disponible contra el Celta. Demà, entrenament a les 11 del matí, roda de premsa de Sergi Barjoan a la 1, i a 6:45 de la tarda ja volen cap a Vigo.
I s'ha passat algun agüero per la ciutat esportiva a saludar, no?
Sí, va sortir de l'Hospital de Barcelona dimarts per la tarda i aquest matí ha visitat a la plantilla després de l'entrenament que han fet a la ciutat esportiva. Hem vist una fotografia del Kun amb Memphis Depay donant-se una abraçada, i en aquesta visita el Kun ha aprofitat per deixar un missatge a tots els culers.
Hola culés, bueno, nada, mandarle un abrazo a todos, gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo, así que nada, esperar por un tiempo y bueno, tener novedades, así que les mando un abrazo a todos, chao.
Ja sabeu, mínim 3 mesos de baixa pel Kun, que estarà controlat pel prestigiós cardiòleg el doctor Josep Brugada, i a més ahir per la tarda van aterrar a Barcelona els metges de la selecció argentina per donar suport en la recuperació del Kun.
Víctor, seguim pendents de tot. Gràcies.
Gràcies.
Ahir es va tancar la quarta jornada de la fase de grups de la Champions. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Real Madrid va jugar molt malament, però va guanyar 2-1.
Sí, abans que res, aquest full blanc que tens sobre la taula, agafa el boli i apunta, perquè ja tenim un primer de grup classificat pels vuitens de final, que és el Liverpool. Ara en parlarem. I tenim el Bayern, l'Ajax i la Juventus classificats per vuitens de final. Vale? Ara ja pots guardar aquest full, que anirem revifant en properes jornades. I anem a parlar d'aquest grup B, on el Liverpool es va consagrar, com dèiem, primer matemàtic del seu grup després de derrotar 2-0 a l'Atlético de Madrid. El partit va començar exactament igual que el de fa 15 dies. 2 gols del conjunt de Jürgen Klopp i una vermella per l'Atlético de Madrid, directa, en aquest cas, per Felipe. Aquesta vegada, però, no va haver-hi remuntada de l'Atlético de Madrid, que quedarà tercer del seu grup amb 4 punts, un de menys que el Porto. Simeone posava en negreta aquest aspecte, la vermella a Griezmann fa 15 dies i la vermella a Felipe a la nit d'ahir.
Claro que influyen, porque obviamente quedarte con uno menos es mucho, ya sea en el partido de ida, sobre todo, porque el partido de ida estábamos compitiendo muy bien, estábamos cerca de poder ganar el partido y bueno, desgraciadamente esa expulsión nos generó una dificultad mayor para lo que el partido pedía. Así que ahora silencio, trabajar, estar juntos. El equipo, repito, me gustó como aceptó el partido que tenía que jugar en el segundo tiempo y le doy mucho valor a eso.
Sort que pel Atlético de Madrid, que al Milan li va poder esgarrapar un punt al Porto. Milan 1, Porto 1, de manera que ara només hi ha un punt de diferència entre els portuguesos i els matalassers de cara als dos últims partits de la Lligueta. No he volgut començar pel Madrid, Batllori. Per què? Doncs perquè el 2-1 davant del Shakhtar de la nit ahir al Bernabéu va ser un partit infame, infumable i impresentable.
Hi ha xiulets, no? Fins i tot al Bernabéu.
Sort que només hi havia 38.000 espectadors a Chamartín. Si hi haguessin hagut més, uns 60-65.000, la pitada hagués estat, a més de merescuda, atronadora pel conjunt d'Ancelotti, que no va fer res. Res més enllà, això sí, dels dos gols de Benzema a assistència de Vinícius. Insisteixo, infumable i inacceptable el partit del Madrid. Ancelotti diu que aquests xiulets motiven.
Bah, eso es, lo entiendo, sí, porque lo conozco muy bien, el ambiente aquí es una afición que exige mucho, maestro. Eso yo creo que es bueno para motivarnos a hacer las cosas bien. Es verdad que hemos empezado bien los dos tiempos, después bajado un poco la primera parte, demasiado controlado, la posesión poco agresivo, defensivo. Esto puede pasar, es bueno que la afición nos despierta con algunos pitos, no pasa nada, nos ayuda.
Ancelotti 2.0 bufa més i dubta més a les seves respostes a les rodes de premsa.
Continua aixecant la cella igual.
Té moltes coses a rumiar encara el tècnic italià. Però anem al grup A, el grup xulo, el del Manchester City i el Paris Saint-Germain. Leipzig 2, Paris Saint-Germain 2. Si Wijnaldum hagués signat pel Barça, no li hauria salvat el coll ahir a Pochettino, davant del Leipzig, que això sí, va poder assolir aquest empat a dos a la jugada del conjunt alemany al minut 92. Sembla que ni Pochettino, ni Guardiola, ni el París, ni el City volen donar massa importància ara a ser primers d'aquest grup A. La versió del tècnic argentí del Paris Saint-Germain.
Bueno, no cambia nada, ¿no? El objetivo es la clasificación. Si puede ser primero, mejor. Tendremos que jugarnos ahí la clasificación y poder lograr la primera posición. Lo que cambia es nosotros primero hasta ahora, ellos segundo, y ahora ellos primero, nosotros segundo. En definitiva, el objetivo siempre en estas instancias es la clasificación para la siguiente ronda, ¿no?
City 4, Bruges 1, per col·locar-se per davant en el grup, amb 9 punts, un més que el Paris Saint-Germain, però a Guardiola li van estomacar a la premsa anglesa quan va dir que el partit d'ahir de Champions era més important que el derbi, City United. I va estar a la vora de perdre els nervis quan li van recordar la roda de premsa postpartit.
The people taking the piece to me for the fucker said today.
La gent em va posar a parir perquè vaig dir que aquest partit era més important que el del United. Igual ara tu em dius que aquesta entrevista és menys important que la que em faràs divendres. No ho sé, però a la Premier queden 28 jornades, 28. I aquí t'has de classificar en 6. I ara només en queden dues. La gent diu, Pep, però això és una merda. Doncs no, era molt important. Ara necessitem un o tres punts per classificar-nos i estar entre els millors equips d'Europa.
Hopefully we can be in the last 16 with the best teams in Europe.
Li haig de dir al Víctor Navarro que posa una mica més de nervi, quan el Guardiola...
Està més enfadat Guardiola que el Víctor Navarro.
Que el Víctor Navarro. Tanquem recordant en el grup C la victòria de l'Ajax. Un altre cop davant del Borussia Dortmund, 1-3 a Alemanya, expulsat Hummels, 3 assistències d'Antoni, 2 gols del francès Alé, Sporting de Portugal 4, Besiktas 0, l'Ajax amb 12 punts ja està matemàticament, com dèiem, als vuitens de final.
La Champions tornarà el 22 i el 23 de novembre. El que arriba de seguida a Sports Cop és el debat.
Mundo Deportivo organitza la primera gala de futbol femení europea. El proper 15 de novembre, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees es trobaran en un esdeveniment únic per ser premiades. El futbol es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai i Dazón.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat Esports Cope, avui amb el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Perfecte. Esperant Xavi, no, Ferran? A veure si es tanca d'una vegada.
Sí, jo crec que entre avui i demà tindrem nou entrenador. No sé si serà pagant o no, sense pagar.
Sí.
Però sí, sembla que entre avui i demà tindrem nou entrenador.
Cap dubte de que s'acaba tancant això, no, Ferran?
Sí, home, jo crec que no pots enviar a Rafa Juste i Mateu Alemanya ja i tornar sense Xavi. No ho veig. O sigui, no sé quina serà la fórmula, si acabarà sent cedint algun partit, o sigui, anant a jugar algun partit, o si acabarà pagant, o si ens diran que Xavi, allò típic que es diu, que Xavi, Xavi paga de la seva butxaca la clàusula i després ja se li donarà, però acabarà venint segur.
Júnior, alguna informació tens?
No, no tinc informacions. Bueno, les informacions que tenia eren del meu pare, que em deia que el Jan no ho tenia clar, això de portar el Xavi, però crec que no té sortida i que crec que ha d'acabar venint. Llavors, bueno, jo crec que és qüestió d'hores, de dies o de setmanes, però ara ja ha de venir.
Sí, sí. El tema és, o la pregunta també és si hauria d'haver anat Ferran Laporta cap allà per facilitar el tema.
Jo soc dels que penso que el president només ha de signar. O sigui, no crec necessari que hagi d'anar a Laporta. El que sí que és cert és que aquí hi ha moltes coses. Una és que Qatar és Qatar, i ja ho hem comprovat amb el Paris Saint-Germain, sempre que hem anat a fitxar, i no ha funcionat. I que, home, deu haver una mica de ressentiment per les paraules de Laporta quan es va canviar UNICEF per Qatar, i s'ha volgut que el Barça passés pel tubo. Però jo crec que no és necessari que vagi a Laporta.
Júnior, ha fet bé Laporta no viatjant?
Sí, la veritat és que sí, coincideixo totalment. Vull dir, el president ha de presidir, i si té gent a sou que s'encarrega de fer aquestes gestions, doncs que les facin ells. Altra cosa és dir, no, bueno, s'ha de fer un acte de conciliació institucional, o si ve el president, si fan la conciliació, doncs s'acaba tancant el traspàs d'un entrenador, doncs, bueno, doncs és per valorar-ho i decidir. Però que sigui estrictament necessari, pues no ho crec.
Mm-hmm. Creieu que el Barça haurà d'acabar pagant els 5 milions? Ferran, ara ens comentava el company Reda Fellows, que ha treballat molt a Qatar i coneix bé aquella gent, que ell creu que no, que al final no serà necessari, que probablement amb el tema dels partits es pugui arreglar.
Sí, jo crec que és una postura de força, però al final Xavi els ha donat molt a Qatar, i Xavi, jo crec que la clau és que Xavi continuarà lligat a Qatar pel Mundial, i serà ell qui negociarà avui, teòricament, i jo crec que no acabarà pagant, no acabarà pagant, i acabaran això doncs amb algun amistós d'allà, i tot que vol assegurar que l'amistós sigui portant a les figures i no portant al carro del peix.
Bueno, ara figures tampoc n'hi ha tantes, no?
Bueno, han xupat i...
Al final, amistós o no, al final és una manera de pagament, no?
Sí, 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 perquè un partit es valora, clar. A nosaltres ens diuen que segurament fins i tot n'hi puguin haver dos. I aquí diu que igual ells venen al Gamper, també no ho sé.
Bueno, sí, és que al final és
el que està clar és que els qataris tenen molts diners, tenen molt d'orgull, i no crec que un treballador amb contracte el regalin per amor a l'art, i menys amb les últimes disputes que ha tingut el club amb les diferents institucions catalanes. Llavors, algú palmarem, segur. No sé si seran 5, si ho pagarà el Xavi i després se li pagarà amb ell, si ho haurà de pagar el club, si s'hauran de fer uns partits amistosos o si haurem d'esperar que acabi la temporada perquè vingui el Xavi. No ho sé.
Alguna cosa trauran, sí.
Sí, l'únic... Bueno, sí, el debat avui sobre el Xavi, o sigui que... Res més sobre ell.
Avui preguntem a la gent si els il·lusiona Xavi. A tu t'il·lusiona, Ferran?
Sí, jo crec que és cert que Xavi només com a entrenador només ha tingut aquesta experiència a Qatar, però home, si pensem en la filosofia Barça i en el que aquí agrada, que és seguir la filosofia Cruyff, evidentment el millor és Pep Guardiola, però Pep Guardiola no vindrà al Barça, i Xavi és un alumne avantatjat, podríem dir. I, per tant, l'equip és el que és, la plantilla és la que és, però segur que amb Xavi jugarem això. Jugarem, tornarem a veure extrems oberts, a jugar per dins, amb el joc de posició, la possessió, a pressionar, i sobretot, per mi, el que és més important és que estic convençut que Xavi tutelarà a tots aquests joves que estan cridats a fer coses grans al Barça, Nico, Gavi, Eric García, Araujo i companyia. Estic segur que amb ell aprendran, i no només els joves, eh? O sigui, per exemple, hi ha un jugador que és, per mi, Frenkie de Jong, que és molt bo, que ara està...
S'haurà de recuperar.
Exacte, que ara està en un moment baix, però estic convençut que en Xavi ja es recuperarà.
Júnior, t'il·lusiona?
És que il·lusiona no és la paraula. A mi il·lusionar, en aquests moments, il·lusiona amb poques coses. El Xavi m'agrada que torni al club per el que és, però em fa molta por la reacció d'aquí un temps de l'afició, del club, dels dirigents. Perquè si hem de portar Xavi com a salvavides, deixem-ho clar, i si esperem que faci un miracle amb el planter que tenim, no l'espero, perquè un entrenador no fa miracles. Gestiona el grup que té i juga en funció dels jugadors que tenen. El Koeman, junt amb el Pep, van ser els jugadors més mimats de l'era del Cruyff. Per tant, i el Xavi no va jugar amb el Cruyff, si no recordo malament. Xavi, en qualsevol cas, ha jugat amb el Pep. Llavors,
I amb Van Gaal,
sí. que al final és el que... Però això, que moltes vegades ens acostumem a dir això que sona tan bé de la filosofia Barça i l'estil del club i tal, i si alguna vegada algú es passés a veure les categories inferiors, veuria que una generació no té res a veure amb l'altra i que un cadet B no té res a veure amb un infantil A o amb un juvenil A. Llavors, a mi l'únic que m'emprenya és que s'enganyi l'aficionat i el soci. El Xavi té posat per destí en el seu currículum que ha de ser l'entrenador del Barça. El que passa que no m'agrada que sigui en aquest moment, perquè ara ràpidament ens imaginem el nou Pep Guardiola. El Pep, quan va arribar, tenia el millor Leo, el millor Xavi, el millor Iniesta, el millor Puyol, el millor Busquets, el millor Piqué. O sigui, tenia...
A Busquets se'l va inventar ell.
Sí, però va agafar un equip a la flor de la vida.
Que la cosa no estava tan malament com ara. Sí, la conjuntura és diferent.
I a més, coincideixo amb unes declaracions que va fer el Cristo, que al costat, degut a la seva... que poguéssim considerar, no, és que només havia entrat al Barça, bueno, tenia el recolzament del Johan, tenia el Chiqui, tenia tota una sèrie de gent que en un moment donat el podien recolzar o donar un consell o tal. El Xavi arriba en un dels pitjors moments, bueno, que jo recordi, de planter del club.
Sí, és veritat, Ferran, que al moment la conjuntura és molt complexa, però jo crec que també la gent, no sé quanta, però li donarà marge a Xavi.
No, és que espero que li donin tot el marge, perquè de la mateixa manera com que jo deia que el Ronald no se'l podia acusar directament del fracàs esportiu, entre cometes, hi ha equips que estan pitjors, no sé, l'Alavés està pitjor que el Barça. Llavors, bueno, el Xavi ara no li podem carregar el dir, ostres, ha fallat, és que no té experiències, que tal, és que no sé què, no sé quant. Els entrenadors no fan miracles.
Sí. Ferran, remata.
No, jo crec que, a veure, que el Xavi marge tindrà segur. Mira, és un entrenador de consens, és un entrenador que fitxa a la porta, que era l'entrenador, que era el pal de paller de Víctor Font, que podríem dir que és l'oposició, i que la majoria de l'afició el vol. O sigui, marge tindrà, i després és cert que crec que és evident que en aquest moment la plantilla és la que és, però que és una plantilla de futur. No sé si serà el mateix equip que evidentment tenia el Pep, no? Com deia el Júnior ara, que hi havia Xavi, hi havia Iniesta, hi havia Piqué i amb més anys que aquests. Però sí que és cert que el Barça té una plantilla de futur. O sigui, a mi l'aparició de Nico i Gavi em sembla descomunal.
Això és molt perillós. És molt perillós aquesta situació que tenim un plantilla de futur. Perquè parlem de futur perquè són xavals joves.
I són bons,
però són tan bons tots els xavals, sense donar noms, per arribar
bueno, a un nivell... Això ja ho veurem, es farà una selecció natural.
Precisament, ja ho veurem.
Sí.
No donem per sentat el que tenim un planter de futur i que és qüestió de temps. Perquè si l'any que ve no ens classifiquem per la Champions, seguirem tenint els mateixos i no podrem fitxar els cracs que no voldran venir al Barça perquè no juguem la Champions.
En fi, senyors, ho anirem comentant. Ho deixem aquí de moment. Ferran, Júnior, gràcies, parlem.
Molt bé, bona tarda.
Que vagi bé, seguim.
El Barça segueix enganxat a la Champions i no vol desenganxar-se de la Lliga. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des de Balaïdos, Celta de Vigo, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara us informem de l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Quatre bodes i un funeral, sí senyor. Què
quatre
tal?
Bodes i un funeral, sí. Escolta, que volies actualitzar com està el tema de les renovacions a l'Espanyol, que de fet tenim una en marxa només, no?
Hi ha jugadors que acaben contracte, com Melendo, però de moment tot aturat. Només una en marxa, que és una renovació barra ampliació i millora de contracte. Es diu Adrià Pedrosa, és lateral esquerre titular de la Sub-21 fins fa quatre dies i, sens dubte, és un dels jugadors més en forma de l'equip. Negociació en marxa, tot i que els seus agents diuen que tampoc hi ha tanta pressa com podria pensar-se. Acaba el contracte d'aquí a una mica més d'any i mig, 2023, és a dir, aquesta temporada i una altra més. 30 milions és la clàusula i l'Espanyol, evidentment, vol millorar-li el contracte, millorar-li els anys i la clàusula, i doncs si es queda bé i si té mercat per sortir, doncs a lo millor es pot fer fins i tot caixa. Perquè no passi el cas de Puado, que va renovar a última hora i quasi marxa, entre cometes, no? És a dir, es vol que es quedi i que millori, que tothom estigui content. Veurem el que passa d'aquí a un futur.
Què s'explica aquell Divare?
Jugador albanès, per mi indiscutible, em sembla molt bé la pregunta que hem fet avui a Sports Cope i a les més de 200 persones que han votat i que diuen doncs, que sí, que és indiscutible, perquè quan no juga, l'Espanyol pateix en el centre del camp, company ideal de Sergi Darder. Parla de totes maneres. Què di Vare de que el marge de millora està clar?
Bueno, eso es normal. A nadie en este mundo le gusta perder. Pero bueno, nosotros solo, como he dicho, es que solo pensamos en el partido del sábado contra Granada y nada, nos tenemos que olvidar lo que ha pasado porque no sirve para nada. Nosotros lo estamos haciendo muy bien, esto se ve en todos los partidos que hemos jugado y sí que tenemos margen de mejora y eso está muy claro.
Darder, Morlanes, Yangel, David López, ja molt bon centre del camp, juntament amb Keidi Vare, intentaran dissabte al migdia, a les dues, amb ofertes pels socis perquè hi vagin els seus acompanyants per 4 duros. El Granada és el rival.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Adéu.
Hi haurà 4 oients d'Esports Cope que podran anar gratis a aquest partit perquè dono ara les dues entrades dobles per anar a aquest Espanyol-Granada de dissabte a les dues del migdia. Per les dues primeres trucades al 93-270-37-78. 93-270-37-78. Avui juga el Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sí, juga el Girona a Montilivi en partit de la 14a jornada de la Lliga Smartbank, jornada que va arrencar el dimarts. Recordem com arriba el Girona, perquè hem de parlar d'un Girona que està fora de les posicions de descens, és 17è, amb 15 punts, 2 per sobre d'aquesta zona baixa, de les 4 últimes posicions, i rep el cué de la categoria, que és l'Alcorcón, que només ha sumat 7 punts i que aquestes alçades de temporada Ballori ja ha canviat dues vegades de tècnica. Avui estrena Fran Fernández com a nou inquilí de la banqueta del conjunt madrileny. Moltes baixes al Girona, ho venim comentant, Borja García, Darío Sarmiento, lesionats, els sancionats Jairo, Samu, Ortolà, que és l'habitual porter suplent. Això fa que avui puguem veure, bàsicament pel dibuix, un Girona diferent, y también pels noms, les peces. ¿Qué diu el seu tècnic del partit d'avui, Mitchell?
Nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros. Ser un equipo que haga las cosas igual de bien como lo estamos haciendo últimamente. En el último partido que han disputado ellos, aunque fuera con otro entrenador, en la primera parte con el Ibiza no merecieron. Bueno, iban 0-0 y ellos dominando el partido. O sea que no me espero un partido ni mucho menos fácil ni un partido donde nosotros vayamos con la vitola de favoritos.
El que és evident és que ha de fer-se fort el Girona Montilivi. Ara mateix aquest partit és de la seva lliga, són dos equips de la zona baixa. Veurem si continua creixent Estuani, l'efecte Estuani que de moment li dona punts al Girona, l'últim a l'afegit a camp del Fuenlabrada. 7 de la tarda, Girona al Corcón a Montilivi.
Sort pel Girona aquesta tarda, 10 minuts i les 4. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esta cumbre del clima que sigue buscando la manera de ser más verdes. Y lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales.
Decir que se va a derogar la reforma laboral y luego decir que todo se va a hacer de acuerdo con Bruselas y con los empresarios. Mire usted, eso es imposible. O con Yolanda Díaz y con la derogación, o con Bruselas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom. 20, boom, boom, y de ahí nomás, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero, cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Parlem de bàsquet, Albert, que tenim un molt bon partit avui d'Eurolliga, Armani-Milan-Barça, jugant al liderat de la competició, no?
Sí, a 9:15, 20:30, és el gran partit com a puntes d'aquesta 8a jornada de la màxima competició continental. Fixa't, segon contra primer, amb el mateix balanç, 6 victòries, una derrota i amb el mateix averatge, és a dir, més igualat no pot estar el partit, més 51, tant pel conjunt italià com pel conjunt espanyol. A més, és la reedició de l'última semifinal de l'Eurolliga. Un Barça que arriba, recordo, després de la primera derrota europea de la temporada en pista del Maccabi, després va guanyar el Fuenlabrada amb algun patiment i l'ensurt de la lesió momentània de Sanli. Què ha de fer el Barça avui per guanyar a Itàlia pista de l'Armani Milan? Parla, respon al seu tècnic Sarunas Jasikevic.
Hay que ser muy duros mentalmente, físicamente. Ellos son equipo físico, equipo grande. Defender muy bien línea de 3 puntos, que son mejores en Europa en estos momentos. Y luego hacer nuestro juego, ¿no? Hacer buen baloncesto, mover balón, va a ser difícil.
Noms propis, el Barça només té la baixa d'Àlex Abrines, lesionat, i no estarà, per allò de l'emotivitat, de l'ànim de revenja del conjunt italià, l'ex del Barça, el polèmic, recordes Malcolm Delaney?
Sí.
Lesionat no estarà avui. Bon partit, eh? Armani-Milan-Barça, 9:20.
A l'Eurolliga femenina va perdre l'Uni Girona.
Sí, ja dèiem que li està costant trobar regularitat bàsicament a Europa, més a Fontejau, on va començar a redreçar el rumb a Europa, però ahir davant el Galatasaray, 55-69. La lectura del partit és el tècnic de l'Espar, Uni Girona, Alfred Julbé.
A part de que jo faci responsable de l'atac, la part més recriminable com a equip, per dir-ho d'alguna manera, és el moment en què ens està afectant tant aquesta negació, diguem, no, del tir de distància. I aquí és la part més recriminable, perquè probablement ens haguéssim pogut anar al vestidor amb menys 6 en comptes amb els menys 15 que ens hem anat.
Són 5 jornades ja de l'Eurolliga femenina, balanç negatiu novament per l'Espart Girona, 2 victòries, 3 derrotes, i hem de dir que ara hi ha una treva. Tenim uns dies de compromisos internacionals, és a dir, que la competició europea per l'Espart Girona s'atura, no torna fins al 24 de novembre quan té partit a pista del Lens francès.
I una cosa més, Albert, que tenim novetats del cas Sant Josep de Badalona, que l'anem seguint.
Sí, l'última notícia que tenim del Sant Josep és que el titular del jutjat número 4 de Badalona ha donat la raó en primera instància als arguments de l'arquebisbat de Barcelona, propietari de l'església de Sant Josep, en la demanda de desnonament. Això vol dir que la sentència entén que el club de bàsquet i el de patinatge han d'abandonar les instal·lacions del centre parroquial. Recordo que des de 1983 el club paga un lloguer per una autorització d'ús de 20 anys que va acabar el 1995.
Gràcies, Albert.
A tu, Joan, que vagi bé.
Una cosa més, Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bayori.
S'ha presentat aquest matí la Marató de Barcelona, que es corre aquest diumenge.
Regresa, de hecho, el domingo, tras un año suspendida por la pandemia, edición número 42, especial porque el 42 es el número de kilómetros y un poco más que se corren en esta prueba. 15.000 inscritos, 46% extranjeros, 18% mujeres, que representan a 120 países. El recorrido es totalmente urbano y, como es habitual, sale y llega desde la avenida María Cristina, 8:30 de la mañana, y pasa por las principales calles de la ciudad, Diagonal, Meridiana, Paseo de Gracia, Gran Vía, Avenida Litoral, Mallorca, Travesía de las Corts, y ya que estamos aquí, también por la calle Diputació. El director de la prueba, Cristian Llorens, satisfecho por poder celebrar una edición más y volver a la normalidad.
És una marató especial, especial perquè és la 42a edició i molt especial perquè ja són 973 dies des de l'última edició, i encarada amb la il·lusió més màxima perquè les condicionants s'han reunit i podrem fer una marató a la luz, amb tota la normalitat possible, i això pues, ens fa molta il·lusió.
En cuanto a la participación, destacan una vez más los atletas africanos, el etíope Segai, subcampeón del mundo de maratón en Pekín, el ugandés Chemonges y Anthony Maritim, ganador del 2018. El italiano Daniele Meucci es la esperanza europea y Sergio Enríquez es el español más destacado. En chicas, la favorita es Tim Kipkirui y Mereset Beleke de Etiopía y Betty Lempus de Kenia. Son los mejores atletas posibles dentro de las circunstancias que dan presencia a la prueba barcelonesa.
És veritat que aquest any pues, és un any que venim d'on venim, que hi ha moltíssima competència, perquè totes les maratons d'Europa o bàsicament del món ens hem concentrat en dos mesos i mig, i això ha fet una mica complicada la contractació dels atletes elit, però al mateix temps també, pues, per desgràcia, els atletes portaven molt temps sense córrer, teníem ganes. No sé si la millor, perquè sempre es pot fer millor, com he dit, però tenim un gran plantell d'atletes elit que esperem que el diumenge marquin bons registres.
Eso es, el domingo, próximo domingo, el día 6, este domingo de hecho, en la Maratón de Barcelona, ya tenemos la fecha para la edición del próximo año.
El domingo es día 7.
Pues 7. Sí. Ya tenemos esto, fecha para el próximo año, día año 2022, la fecha 3 de abril, la nueva Maratón de Barcelona.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil Superstar! ¡Eso es gol!
Havíem de fer, Batllori, aquest petit homenatge a la figura del Jordi Dan amb la seva última producció futbolística, qui més, qui menys. Un programa de televisió que es diu El Chiringuito, perquè no ho hem d'esmentar, o mami, què serà el que tiene. Bueno, és igual, parlant de maratons, aquest passat diumenge es va fer una al Japó, la marató de Kanazawa, una marató peculiar. Per què? Doncs perquè hi havia comtessa electoral al districte on es feia la marató, i les autoritats van avisar que podien aturar els corredors a les cruïlles per tal de donar preferència de pas a la gent que hi anés a votar a la contesa electoral de Kanazawa. Una marató peculiar, sens dubte. Bueno, última hora, va, ràpid. Àrbitres, Espanyol-Granada, Díaz de Mera al camp, de Burgos-Bengoetxea al VAR, Celta de Vigo-Barça, Hernández-Hernández al camp, González-González al VAR, i atenció, el Madrid demanarà assemblea extraordinària permís als seus socis per endeutar-se de cara a la construcció del Nuevo Bernabéu.
El Madrid també.
Oh, mira usted, tenemos un estadio del siglo XXII, Batllori. Hay un vídeo en la
red. Bona tarda, Florentino.
Míreselo bien.
Més esports a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos.